Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram.
Queden 1.050 dies per a que caigui l'Estació Espacial Internacional.
Científic, amb Marc Mestre.
Comencem. Molt bones, sóc Marc Mestre i seré el vostre locutor aficionat durant un ratet. M'acompanya Albert Sales, l'home de lletres al programa de ciències. Molt bones, Albert.
Molt bones, Marc.
A veure, ja ho tenim controladíssim,
tot això. Ja tinc els tempos.
Molt bé. Aquesta setmana han passat cosetes.
Veus, els tempos de la música encara no els acabo de tenir clars, però...
Són coses del director. Bueno, i aprofitant que l'altre dia vam parlar d'erupcions volcàniques, comença el programa dient bueno, també està molt
com
bé,
sempre.
Això, és molt
recent. Són les dues teves paraules clau, no, bueno i pos.
No, en veritat, el que em diu molta gent, i que s'estan fent jocs de veure xupitos ja, és de què és el que passa, que es veu que ho dic
sí,
molt.
Sí, també ho dius molt, moltíssim. És veritat. Sobretot quan jo et faig una pregunta estúpida i tu has de dir, a veure, què és el que passa? Oh, no, mentre ho vas anant fent tu, sí, què és el que passa?
Perquè
t'expliques.
Com que sóc així també una miqueta curtet, doncs m'ho he d'entendre jo també.
Jo també ho havia pensat, no passa res. Estimats oients, no dubteu en enviar-nos les vostres crítiques i suggeriments a dubtes@científic.cat.
El correu no era què és el que passa @científic.cat?
Sí, pot ser.
Potser en tenim dos.
Com que me'n vaig inventant, doncs...
Ens estem repetint amb les bromes i la gent s'està cansant ja
de fer
els correus. Vale. Bueno, com vam parlar d'erupcions volcàniques, i l'única que em va sortir en aquell moment va ser la del Krakatoa, avui en porto més. Ara, portem dades del Krakatoa, perquè ho vam dir així una miqueta per l'aire. L'erupció del Krakatoa, això va ser quan estàvem parlant del meteorit dels dinosaures i de tota la quantitat de pols que va llançar.
Si fes memòria, perquè... Sí. Bueno, que si la gent no ha escoltat l'anterior podcast, no ja pots fer la memòria que vulguis.
O sigui, vam parlar de que els pintors d'aquella, o sigui, de l'època, que va ser el 1883, pintaven les postes de sol més taronges de l'habitual perquè a la pols reflexava la llum solar.
Uh-huh.
Vale. Pues aquesta erupció va destruir el 70% de l'illa de Krakatoa. I dius, illa de Krakatoa, no em sona, perquè eres un arxipiélag de lo que l'anava a rebentar.
Oh.
Sí, sí, va ser una explosió molt bona. O sigui, el pet que va fer aquesta explosió, que va ser de 310 decibels, tranquils que el cotxe ja ho podeu pujar, que no arribarà a 310 decibels, perquè aquest soroll es va poder escoltar amb claredat a 5.000 quilòmetres de distància.
Déu-n'hi-do.
O sigui, va ser molt fort.
Por el vendrell.
Què diria aquell tio Rubianes?
Ah, vale.
És igual.
No m'he pillat. Una altra erupció històrica, que és la que us porto avui,
això,
va ser la que va destruir la ciutat de Pompeia l'any 79.
Oh, quina ciutat! Has estat mai a Pompeia?
No, no hi he anat mai.
Bé, doncs, no sé si portes el tema interessant de Pompeia, però...
Explica.
No, parla primer de tu de Pompeia, bueno, i acabat jo afegiré.
Que en veritat és, jo crec que fins i tot més coneguda que la de Krakatoa. O sigui, el Vesuvi, que és el volcà que tenia al costat, va entrar en erupció. Segons els científics, aquesta erupció va ser l'equivalent a 100.000 bombes de Hiroshima.
Ui, Déu-n'hi-do.
O sigui, és molt bèstia quan peta un volcà. I va llançar a l'atmosfera 1,5 milions de tones de cendra cada segon.
Que també Déu-n'hi-do.
Milions de tones, eh?
Que també Déu-n'hi-do.
Aquí, bueno, és això de la història de que es van trobar la gent que havia mort a l'instant i que fins i tot dins les cases o...
Estan allí que estan tal qual, pobrets.
Exacte.
Va ser molt interessant. Sí, la gent va quedar tal qual que va morir, ipso facto. I clar, es van quedar, clac, apa, tu.
Al principi es pensava que era per la cendra que havia caigut, que havia enfonsat els sostres, i aleshores s'havien quedat allà aplastats. Però també, o sigui, ara se sap que hi ha una cosa que es diu sobretensió piroclàstica.
I tant, a tota la vida.
És com ha sortit la traducció de l'anglès, que és com m'he mirat, que és una part gasosa de l'erupció, és a dir, l'erupció d'un volcà és part de roca, part de cendra i part de gas que tenen les roques. Això és una part gasosa que va molt ràpida, pot anar a 100 metres per segon, reduint-ho, 360 km per hora, o sigui, d'un-hi-do, i tenia una temperatura de 300 graus, clar, o sigui... Et ficava en un forn, allò, en un moment.
Que descuitet.
Però clar, pobrets, dius, els van cremar vius. Pues ara s'està investigant perquè potser també s'estaven enverinant.
Com vols dir que s'estaven enverinant?
Ara t'explico. O sigui, un dels sistemes que feien servir els romans per repartir aigua a la dels aqueductes, un cop per arribar a les cases, eren canonades fetes de plom.
Uh-huh.
Que el més malo malíssimo, o sigui, és molt dolent perquè o sigui, pot importar problemes a llarg termini, amb, o sigui, els ronyons, o sigui, s'acumula, és un metall pesant i no, no es pot eliminar. El que passa és que aquestes canonades no només li ficaven plom. Ja està, ja tenia la risa d'un mal.
Plom.
Vale. No només li ficaven plom, sinó que per fer millor les canonades li ficaven antimoni.
Ah, també de tota la vida, antimoni.
Que ja té nom de que no t'ho jalaries.
No
era això.
També és nom de senyor de poble.
L'antimoni, a banda de lo que fa el plom, perquè també fot els ronyons i el fetge, provoca diarrees i vòmits.
Que bé.
Molt bé. Això, o sigui, és una de les teories que, o sigui, des del segle XVIII els experts, o sigui, s'argumenten que una de les caigudes, una de les raons per les quals l'imperi romà va caure va ser que, o sigui, que aquest plom que s'anava colomant estava fotent-li la salut de la gent, des de l'exèrcit fins a tothom.
En sèrio?
Sí. Però què és el que passa? Que ara hi havia una mica, o sigui, hi havia sempre la gent que deia, bueno, tenien això de les canonades de plom, que són molt dolentes, però és amb acumulació al cap dels anys.
Home, nosaltres hem viscut un munt de temps amb sostres d'uralita.
Exacte.
No hi ha cosa pitjor que uralita.
Que el que deien és que residus de l'aigua, la calç i aquests minerals així, podien ajudar a evitar la intoxicació per plom. O sigui, són molècules que agafaven el plom. Què és el que passa? Que ara que hem afegit l'antimoni a la fórmula, encara és, o sigui, es veu que potser sí que estaven molt fotuts pel tema de l'antimoni.
Devia semblar l'imperi Pujol, allò, doncs.
I ja no només això, sinó que una diarrea xunga o uns vòmits allò massa greus, el que fan és deshidratar-te.
Si
et deshidrates, què és el que fas?
Beus aigua. I clar, et vas... Oh.
Exacte, i l'aigua és el que t'està matant.
I això qui s'ha dedicat a estudiar-ho?
Un científic.
No m'has dit un nom d'una universitat.
No he portat la font, tinc el link aquí al guió, però
el
no...
nom de la qual ets incapaç de pronunciar normalment.
Sí. Incapaç de pronunciar-ho bé. Jo pronuncio.
Si ets incapaç de citar les fonts, seguim amb la següent notícia.
Que bien, Keilas. Què passa si no dormim?
Oh,
com ara ens estem adormint tots escoltant el programa.
Com els nens de Freddy Krueger.
Què li passava al Freddy Krueger?
No has vist Freddy Krueger, tio?
Ah, és aquell que sortia els malsons i feia allò superxungo.
Al final els crios decideixen que clar, no se'n poden anar a dormir perquè si no moriran.
Pues a cafè.
És el que té Freddy Krueger, sí, al final acaben malalts d'una mala manera. Què passa? Explica.
Bueno, després, o sigui, si no dorms, o sigui, tothom sap, o sigui, et has cansat, estàs espès, sí. El locutor no vocalitza del tot bé, que és el que m'està passant també, o sigui, t'oblides de coses, et distreus, bueno. Ara, segons un estudi de la Universitat de Califòrnia...
Aquest no podria dir raro, aquest era fàcil.
La falta de son fa que les neurones no es puguin comunicar efectivament. I això, o sigui, són els símptomes que experimentem. És a dir, a veure, no han descobert que no dormir et fa estar cansat, sinó que ja és neuronal, o sigui, les neurones no funcionen bé si no has dormit bé.
Mm-hmm.
I per comprovar-ho, ja parlem de l'experiment...
És a dir, les neurones tenen son.
Clar. O sigui, el somni repara les neurones. Si tu no les repares, el dia següent... estaran allò...
Van cansades.
Estaran cansades, les neurones, pobretes.
Pobretes.
Per comprovar això, van agafar... I això és trobat la manera... O sigui, curiosa, la manera que han fet l'estudi, perquè han agafat a 12 pacients amb epilèpsia que estaven esperant per una cirurgia que no tenia res a veure amb l'estudi. Però què és el que passa? Que els pacients que tenen epilèpsia, quan els han d'operar, les nits abans, o sigui, els tenen a l'hospital i controlen l'activitat cerebral amb elèctrodes al cap. No ho sabia. Bueno, i van aprofitar, mira, doncs en comptes d'agafar gent i ficar-li elèctrodes, van dir, ja que tenim aquests
aprofita,
aquí...
Aprofitem-ho.
Això
són les retallades.
Sí, les retallades de Califòrnia.
Ostres, no hi he pensat.
Aprofitant que...
On hi governava el Schwarzenegger, a Califòrnia?
Em pensava que anava a dir el socialista, no. Imagina't. No sé per què va sortir així. El Schwarzenegger...
Set allí, doncs.
Ai, doncs pues ara m'has matat perquè no sé si era Califòrnia.
Era governador de Califòrnia.
Califòrnia o Florida?
No ho sé.
O Florida.
Perquè aquest home va deixar la política i torna a estar fent pel·lícules o es va quedar allí i es va retirar?
Jo diria que alguna pel·lícula més ha tret, però que no era allò...
Sent governador.
Ai, això ja no ho sé. Jo diria que no.
No m'imagino Luiseta sent una protagonista de segons
quines
pel·lícules.
Ens falta el nen de les notícies.
Ens falta el nen de les notícies. Extra, extra.
Exacte.
Bé.
El governador torna a sortir a Terminator. Vinga. Bueno, doncs aprofitant que tenien l'activitat cerebral allò controlada, els hi van fer categoritzar un seguit d'imatges amb fotos d'animals o llocs coneguts, o sigui que diguessin què era allò que estaven veient. I segons van veure, després d'estar una nit sense dormir, l'activitat cerebral i neuronal va disminuir molt ràpidament. És a dir, el canvi era notori. I també vam comprovar que aquesta falta de son afecta algunes zones del cervell més que altres. És a dir, no només és que estiguis cansat i no controlis bé, sinó que hi ha parts que, o sigui, els afecta molt més. Una de, la, o sigui, de les cobertes que érem de més interès és que aquesta falta de son afecta l'activitat del cervell per codificar informació i traduir estímuls visuals en pensament conscient. O sigui, com que no m'he enterat res d'aquesta frase, ni tan sols quan l'he escrit...
Exacte, molt bé.
Bàsicament, o sigui, t'ho imagina't que un conductor que està en estat de privació de son està conduint i veu com algú se li fot davant del cotxe, allò caminant. El seu cervell trigarà molt més a processar el que està veient. És a dir...
Que estàs lent, vamos.
Però ja no, però no, o sigui, però abans es pensava que, o sigui, això ho expliquen les autoescoles, que si estàs cansat, el temps de
sí.
reacció i tot això.
Oh, sí.
Però ja no és que el teu cos està cansat i el teu cervell va més lent i ja està, sinó que en aquest cas, com que és una de les zones que afecta més la percepció d'estímuls visuals, o sigui, tu veus i el que tu veus arriba igual al teu cervell de temps, però al teu cervell li costa molt més d'interpretar-ho. És a dir, és aquesta comunicació entre neurones que estàvem parlant al principi.
O sigui, és el nostre cervellet que se li en va l'esperit.
Tu saps
el... Imaginatiu i...
Com es diu això ara? Tu saps el cuerpo humano? Aquesta sèrie que no hem vist perquè no som prou grans.
Jo...
Bàsicament.
No, mentida, jo en tenia algun VHS, però sí que eren dels grans.
Un VHS.
VHS. Ai, mira-la.
Mira el filòleg dient VHS.
Los figólogos también somos.
Pues allà sortien les neurones, que eren uns ninos que corrien superràpid. Pues imagina't que corressin més lents.
És que ets una persona odiosa.
Aprofitem la música per traguito de agua. Vale, ens queden 600 anys de terra.
De què?
De terra.
De terra,
no,
de
menys, no de terra, de terra, del terra. Això està molt complicat de definir, de la Terra, del planeta, vale? Si no del Terra, sinó la Terra,
només,
on està el Terra del Terra.
Doncs això són 4 dies.
Sí. Bueno, això és el que diu el Stephen Hawking, eh? Jo no ho dic jo, jo no estic aquí fent de Nostradamus.
Vaja.
Vale, què ha dit aquest senyor? Bueno, el físic, li diem
aquest
allò,
senyor,
clar, anem a parlar amb, o sigui, amb respecte. Diu que si no ens espavilem en anar a l'espai, colonitza. És que tinc falta de son avui. Altres planetes, en 600 anys ens podríem arribar a extingir com a espècie.
Durarem poc, jo sabia que duraríem poc. Jo això ja t'ho dic, i això en part, perdó. I això en part saps culpa de qui és?
Sorprèn-me.
Dels teus.
Per què?
Segueix dient la notícia.
Pues gràcies als meus estem parlant per unes zones i no estem allò a la plaça del poble cridant, saps, les nostres coses.
Però les zones són eco-friendlies i no,
no
passa
no
res.
Són, no són.
Les teves fàbriques no ho són.
Mira.
Les zones no són eco-friendlies?
No.
Vaja, què contaminen les zones?
Home, hi ha una cosa que és una contaminació radioactiva, que encara
veritat.
Que no siguin això... Sí.
Allò que diu la gent que es queda estèril per portar el mòbil a la butxaca.
Correcte, això passa amb el Bluetooth.
A veure, també diuen que la posició dels astres t'afecta la teva personalitat
això...
quan has de néixer, amb la qual cosa
això,
es barregen les dues
això,
coses.
Això amb tot el meu respecte per l'astrologia, que és bastant poc, ja, això és el que deia, o sigui, els astres, o sigui, aquesta cosa que jo entengui, que tampoc m'he informat gaire, el que diuen és que en el moment del teu naixement potser la influència de Júpiter fa que, bueno, t'afecti en el teu futur i coses d'aquestes així. Es pot fer un càlcul molt, molt, molt senzill amb la massa de Júpiter, allò de la distància que està entre Júpiter i tu al moment de naixement i tal, afecta bastant, bastant més la gravetat de la infermera o del doctor que estigui a la sala de parts que no pas la de Júpiter en aquest moment. Ja
m'estàs dient que el doctor exerceix una gravetat sobre mi quan jo estic naixent?
Clar.
Perquè ocupa un espai allí i allò... I
no, perquè té una massa. Tota cosa que...
Doncs si... pues n'hi ha d'on tenir molta de massa.
Ja pots dir. Tot el que tingui massa genera una gravetat.
Bé, pots seguir amb la notícia.
Vale. Que poc interessant ho has trobat, eh? I mira que és una cosa que trobo bastant
no,
fascinant.
Però,
vale, vale. Bueno, meu, és que si ho... Vinga, va, que me sigues contant. Bueno, que estàvem parlant que Stephen Hawking... Espera, que tornem a la notícia. Estàvem parlant que Stephen Hawking ha dit que ens queden 600 anys de Terra si no anem a l'espai...
4 dies.
...a colonitzar. Què és el que passa? El número de gent que hi ha a la Terra augmenta de manera exponencial. I cada cop no només volem viure amb més gent, sinó que volem viure millor i necessitem més energia. I això és insostenible.
Això evidentment,
sabem,
jo això fa temps que ho dic.
Que és, o sigui, que és, Hawking no ha dit això perquè s'ha llenat la castanya i s'ha posat davant d'un micro i ho ha dit, sinó que estava en una conferència a Xina, crec que era, i està promovent un projecte en el que naus no tripulades, o sigui, molt petites, estem parlant de nanonaus.
Nanonaus.
O sigui, són naus que, segons han calculat, costarien 100 milions de dòlars cadascuna. Això pots dir,
les nanonaus?
Sí, però no són nanoscòpiques, o sigui, són, el que passa és que són naus petitetes.
Quanta gent hi cap?
Ningú, són no tripulades. Ara t'explico per què. Què és el que passa amb això? El fet que no siguin tripulades i que siguin tan petites no són nanoscòpiques, però comparat amb això,
sí, són petites. Llavors són micro.
I barat,
no, nano.
Tampoc són micro. Sí. Petites i ja estan. 100 milions de dòlars, tu pots dir, vaja, mare meva, quina pasta, això.
Són quartos, són quartos.
Un quartos per un govern o la NASA o cosa que sigui, això en veritat no és
d'acord.
Res. Vale? 100 milions és el que et costa un avió, d'aquests cafes que n'hi ha centenes o milers.
Nanonaus.
Vale. Ja et riurem de nanonaus.
Molt el nom.
Aquestes naus estarien equipades de veles solars que, amb làsers des de la Terra, es podrien accelerar fins a un 20% de la velocitat de la llum.
Oh.
Que és un 20%? Poquet, això. Però això és molt ràpid. La velocitat de la llum va molt ràpida, eh?
La llum va ràpida.
Tu encén la llum d'una habitació i intenta comptar a veure...
No hi arribo, és igual.
Tu tampoc apagarem la llum perquè no veu ningú, això.
Ai, no, mira, no he sigut jo, que no fa ràdio.
Vale, amb això què es podria fer? Es podria arribar a Mart, per exemple, en menys d'una hora.
Oh, està aquí mateix, això, doncs.
Mart està, mira, el podria veure des de la finestra
de casa.
I sense
peatges.
Sí, clar. Tornem amb els peatges a l'espai. I es podria arribar, que això és l'objectiu, no, a Mart, al primer planeta possiblement habitable, que és un planeta que es diu Pròxima B, el sistema de Pròxima.
Clar, n'hi ha tants, que la gent s'ha morrit de posar els noms als planetes.
No tenim prou déus grecs com per anomenar tants planetes, ja t'ho dic ara.
I mira que n'hi havia.
Pues aquest planeta està a 4,2 anys llum i es podria arribar només amb 20 anys.
Oh, bueno.
Que és molt poc, ja t'ho dic ara.
Total, un Wall-E, allí arriba.
Hawking anima a que aquest projecte es dugui a terme i textualment el que vol és que a mitjans d'aquest segle puguem tenir la primera fotografia del que podria ser el primer planeta en vida fora del sistema solar, perquè aquest és el planeta que està més a prop i que diguem, vale, això pot ser habitable, no d'habitar-se, o sigui, que no, sinó d'habitatge.
Mira com t'ignoro.
I tornem a la... no és secció encara, és igual, ja que els oients ens escolten, nosaltres escoltem els nostres oients i tenim una oyenta que és la Patrícia, que ens escriu des d'algun lloc remot de la URB que fa biotecnologia, no donarem més dades, i ens porta una notícia.
Això
anem a
és
a
perquè
veure.
Tenim els correus desbordats de notícies dels nostres
és que no,
oients.
No acaben més, està la bústia del correu allò, i mira que és internet i està que ens surt. I per cert, vam dir que ho pengessin al Facebook, però bueno, no, res de correu.
Ah, m'he equivocat.
Sí, bueno, tampoc ho va penjar ella perquè em va dir que no ho va fer.
Això és el cas que li fa i el que jo mateix em dic. Pots seguir.
Bueno, el Consell Superior d'Investigacions Científiques està avançant...
El de la URB.
Ah, no, és no ella. Ui.
Ella és de la URB, per dius.
No. Dic un dia que pots dir a la universitat normal que es pot pronunciar bé...
Digues.
Bueno, està avançant en la lluita contra... O sigui, això també hem parlat, de bacteris resistents als antibiòtics. Que crec que el 90% dels problemes hem acabat parlant d'antibiòtics i això. És que és tot... No és igual. Bueno, aquestes anomenades superbactèries, per la notícia, són, i això així m'he posat molt nerviós, mentre escrivia, o sigui, són soques de bactèries resistents a diversos tipus d'antibiòtics.
Soques.
No estava planejat aquest estereo. O sigui, ve de cepa en castellà. O sigui, una cepa vírica, doncs és una soca vírica.
Ah, això segur que hi ha molta gent que ho sap i
jo
no tenies ni punyetera idea.
No. Bueno, aquesta, o sigui, la característica principal...
Vaja, científic.
Científic. La característica principal d'aquestes soques és que són capaces de mutar el seu ADN generació rere generació per fer-se resistent a aquests antibiòtics. Bueno, ja ho hem parlat, això ho produeix l'automedicació, un ús indiscriminat dels medicaments, etc.
És el ciclo sin fin.
És el ciclo de bactèries sin fin.
Ai, que bé, l'últim programa no vaig poder cantar.
Vale, una de les soques que s'ha investigat, i això, mira, aquí obro una consulta als oients que en sàpiguen més que jo, que són tots, crec.
Consulta als oients.
Una de les soques que s'ha investigat, que és la del Staphylococcus aureus, veus com pronuncio bé llatí?
Exacte.
És d'aquestes perilloses que muten això. Segons l'OMS, les persones infectades d'una soca resistent d'aquest bacteri, l'Staphylococcus aureus, tenen un 64% més de probabilitats de morir que les que estiguin infectades d'una soca menys resistent.
Oh.
El que passa és que aquest bacteri, que jo sí que recordo haver parlat amb gent d'aquest bacteri,
vaja,
es troba a la pell
no parla,
de les persones sanes.
Ah.
O sigui, un terç de les persones sanes, allò normals, tenen aquest bacteri a la mà. bueno, les mans a...
Millor,
a
no?
Pell. Millor, clar, bueno, això no vol dir que estiguin immunitzats, però que una cosa tan xunga, per dir-ho científicament, la tinguem a la pell, no ho sé, no m'ha... M'ha sobtat. Igual que soques, doncs m'ha sobtat això també.
Igual. Home, si tenim una superpell superprotectora, el que passa que la gent cada dia allí raca.
Què vols dir raca?
De cada dia rentat amb sabó i rascar i fent això, bueno, ens acabem tornant la pell tonta nosaltres mateixos també. Bueno, som una espècie autodestructiva, és que jo en realitat no m'estranya que només ens quedin 600 anys. Ara estic canviant de notícia, però m'és igual. En realitat no m'estranya que només ens quedin 600 anys perquè...
Opinió personal.
Com a espècie, realment, jo ens considero una mica rucs.
Bueno, el que... No,
vull dir, no entenc com ha arribat fins aquí, perdona, som tan rucs.
Fem el que faria qualsevol espècie si no tingués predadors naturals.
Que és créixer fins a rebentar.
Sí.
És a dir, segons tu,
les bactèries, per exemple, creixen fins que es queden sense menjar al medi on estiguin.
Doncs les bactèries són rucs, també.
No, sí, sí.
I com els hi va, les bactèries? Segur que no els hi va bé.
Home, són per massa, crec, o sigui, en massa, i mira que són petitetes, crec que un percentatge altíssim, ara no em vull arriscar, però més del 50% del pes de la vida de la Terra són bactèries.
Oh... O sigui que pesen les bactèries.
No, però n'hi ha moltíssimes, trilions i trilions i quadrilions.
I els hi va bé. Però és que nosaltres acabarem desapareixent, diràs tu. Bueno. Ens autoconsumim. Això és autofàgia.
Vale. Jo no ho estic negant, però estem fent el que és l'evolució natural. No, és l'evolució natural.
Si tenim no, perquè nosaltres no és evolució natural. Som conscients dels nostres actes i sabem que els nostres actes tenen unes conseqüències.
Sí.
Si som l'única espècie del món que és capaç de reflexionar sobre els seus propis actes, per què no som capaços de reflexionar sobre que ens estem matant a nosaltres mateixos?
Sí, però com a espècie conscient podria arribar a acceptar tirar enrere 400.000 anys, si vols, o 100.000 anys. Com a espècie conscient que aprengui, no diria aprendre molt, però aprengui una miqueta pel fet de tenir una història, que fa això, 8.000 anys, 9.000 anys,
sí, clar,
sobre una evolució de milions d'anys, tu creus que hem après d'interioritzar aquesta evolució que dius tu conscient? Evolucionem com portem milions d'anys fent l'evolució, no com hem après els últims 8.000 anys.
Però en teoria, la nostra consciència, aquesta capacitat, és a dir, l'homo sapiens sapiens, no ho sé, ha accelerat la nostra evolució.
En teoria. Això ho diem nosaltres.
Evolució o desenvolupament social, potser no és el mateix, clar.
Però és que adona tant que això ho diem nosaltres. No, si hem avançat més tant... Bueno, ho hem dit nosaltres perquè, mira, me ha salido esto en el estudio. Potser no, potser en veritat és la nostra evolució natural, això. I després és extingir-nos i vinga, fins que pugi el següent mico que vagi de l'arbre.
És el
ciclo sin fin. Bueno, va, que dic lo interessant de la notícia i tallem ja. El que han trobat, la manera de contrarrestar aquesta resistència a superbactèries, és atacar a la zona de la bactèria on les proteïnes formen complexes. És a dir, si les proteïnes no canvien res, no genera resistència als antibiòtics.
I no m'han enterat del final, però...
Bueno, no... però havia de donar una mica de ciència, però... no, també?
I com que no tenim temps, continuem. Breaking news.
Quines fresques.
Avui no he rebentat prou els timpans de la gent.
Menos mal. Bueno, han descobert una nova sala a la piràmide de Gizé. O Gizé.
Oh, qui han trobat allà dintre? Ara?
No, han trobat una nova sala.
Ah.
No un nou sales. No t'equivoquis.
Ui. Mare de Déu.
Es nota el que no estan escrits.
A veure, va. Digues.
Bueno, més coneguda com a piràmide de Keops, de Khufu, o la piràmide de Pirmaide, no sé si ho heu escrit, de Gizé. Perdoneu-me que l'egipci antic també el tinc una miqueta... El tinc una miqueta... Primaide, posat. M'he quedat a gustíssim.
Sí,
no és igual.
I oienta no dic com ho has escrit.
Com ho he escrit, Albert?
Amb vi grega.
Amb ye. Bueno, és la meravella del món més antiga que existeix. La van construir l'any 2560 abans de Crist.
No fa tant.
No fa tant, però adona't que un cop acabada, o sigui, un cop ja estava la catxarra aquesta a la sorra del desert, van passar 500 anys més per arribar a l'any 0, que és quan nosaltres comencem a comptar, que no passa el que hem passat ara, que estem al 2017.
Déu-n'hi-do.
O sigui, cuidadit.
Que grans que eren els egipcis. No sé què se'n deu haver fet de tota aquella gent.
Pues...
On deuen caure?
A la sorra deuen estar, perquè ara mateix poca cosa queda. Bueno, fa 4.577 anys que la van construir, això és molt bèstia.
Déu-n'hi-do.
I ara acabem de descobrir una cosa nova. O sigui, imagina't...
També, Déu-n'hi-do, allò és dur, allò està...
Allò és dur, allò està ben fet. Allò està fet per durar. No, No està fet allò
bo,
perquè es trenqui.
Això és bo, nene. Aquesta fusta és bona.
Les coses d'abans
no estan fetes amb fusta. No.
Com estem, eh? Una piràmide de fusta crec que no aguanta 4.500 anys.
És que abans les coses estaven fetes perquè duressin
per durar, clar. Crec que encara hi havia una rentadora del faraó d'aquella època. I funciona, eh? Tu l'endolles?
Avui en dia compres una nevera amb microones, res. Això, si ja les fan així, perquè durin poc i compris d'altres, ja ho fan expressament.
I perquè les continuï treballant a les fàbriques, que si no, estaríem acabats.
Pobres.
Seguim. Han descobert un espai buit al mig de la piràmide. Sí, la notícia és que han trobat una zona buida. No, bueno, buida. El que han trobat és una sala. No se sap si estarà plena de jeroglífics meravellosos i la descoberta important del segle o simplement és un espai buit. El que passa és que el curiós és que hi hagi un espai buit quan es pensava que tot allò era massís. Una altra cosa curiosa de com ho han fet és la manera de descobrir-ho. O sigui, han ficat, que ja ho hem parlat d'això, detectors de rajos còsmics.
Ah, sí.
Que ves com vaig xilant allò les notícies entre programes?
Com ho hila, este xaval.
I detectaven si n'arribaven més d'unes d'una banda que des de l'altra. Com els rajos còmics ho atreveixen tot, si hi ha tot roca, d'aquesta que dius tu bona,
d'aquesta bona,
mármol de Carrara, aleshores no arribaven tant els rajos còmics. Si en aquest cas han trobat que n'arribaven més, és perquè hi havia...
Tant Pokémon, tio, això. Cada cop més ho dius, més a tant Pokémon. Solo me queden 4 PHs d'aquells.
Eren fe... Vulva Solusor, Rayo Cósmico.
Exacte.
Tiene que esperar un turno per atacar. Bueno. Bueno, ara encara s'està discutint si obriran aquest espai o no. Perquè s'ha d'analitzar si es poden rebentar altres espais de la piràmide o si pot col·lapsar d'alguna manera. I la qüestió, això és important, perquè pensa que si obrissin, si tu n'imagines allò, ho obren, piquen a la roca i obren la sala, el primer que entri serà el primer que veu allò en 4.600 anys. És bastant important, això.
És temps, això, és temps. Qui deu ser el primer?
No ho sé. El que passa és que...
Algú que ens ho pega.
Això també és problemàtic, això, mira, en coses així tan antigues, tan exageradament antigues, quan tu, o sigui, entra aire, que és oxigen, ho oxida. Si entra llum, ho rebenta. Per exemple, els guerrers d'aquests de terracota estan pintats de colors.
Sí, això
de colors allò supervivaços. Què és el que passa? Que només destapar-ho ja s'oxida entre la llum i l'oxigen i es torna pues,
home, clar, 4.000 anys sense que et toqui la llum ni l'aire.
I sense passar-li un barniz cobrient d'allò bo no, per
allò, això, clar, exacte.
Bueno, ara científics i arqueòlegs estan expectants per veure si poden fer servir aquesta mateixa tecnologia del, o sigui, descobreixen rajos còsmics, però la tecnologia es diu Nuclear Emulsion Film en anglès, a altres monuments antics i veure si descobreixen coses noves.
Perquè no en tenen ni idea de res del que hi ha allí dintre.
Bueno, les coses que es construïen abans, pot ser que hi haguessin plànols, pot ser que no, o potser s'han perdut. Per tant, no saps si hi ha més sales, si hi ha menys sales, o sigui, potser estaven ocultes darrere d'uns jeroglifis i no els vols rebentar.
Quin munt de misteri.
A l'orga sona...
També ho he filat bé, això, eh? A la campana, a la campana.
Perdem més temps esperant a la campana.
Tens tota la raó del món, va. No, ens patem la campana.
Va. Han observat un dels objectes més antics que existeixen.
Radiotelescopi.
Ai, sí, perdó.
La secció on portem notícies de l'espai i tal, perquè ens pensem que aquí...
Espera't,
digues.
Que ara ho anava a bé, perquè a més, i això és veritat, ho han descobert amb un
radiotelescopi.
Oh.
Ai, he sortit del pas una miqueta millor. Bueno, astrònoms de la Universitat de Massachusetts...
Oh, Massachusetts, no, que sempre m'ha fet tu. Massachusetts.
I de l'Institut Nacional d'Astrofísica, Òptica i Electrònica de Mèxic... Han detectat per primera vegada, bueno, més o menys estan dient, la segona galàxia més llunyana coneguda. S'està encara acabant de calcular, però pot ser la segona més llunyana. Ho han descobert amb un telescopi que s'anomena Large Millimeter Telescopy. Telescope,
perdó. És que
m'ho ha traduït el word com a telescopi. LMT, és igual.
Si ho diuen així, ho diuen en català.
És que volia aprofitar aquesta secció per dir totes les paraules en anglès que no he dit abans. Bueno, tradueix com a gran telescopi mil·limètric, que està a Mèxic. Vale, la cosa és, després del Big Bang, fa 13,7 bilions d'anys, o sigui, l'univers era massa calent com perquè es formessin galàxies, estava tot a molt alta temperatura i tot ionitzat.
Les galàxies a temperatura alta no es formen.
És que
aquest
bola boleta que vas dir tu...
Bola boleta.
Necessita que estigui una mica fred, si està tot en calent, que està
es
tot bullint.
Es desfà la boleta.
Clar, està bullint. No, la boleta està bullint. Ja em diràs tu com faràs bola boleta amb gas.
Ja, d'acord, sí.
Què és el que passa? Mira, ja ho he tornat amb això.
Què és el que passa? Que passa?
Bueno, aquest estat de l'univers ho aguanta durant uns 400 milions d'anys. Això mal o menys com bufa el vent, aquest no és allò, que ja són 400 milions d'anys, doncs vinga.
També era gas bo,
ha durat 13 bilions d'anys.
Imagina't si era bo.
Mira, és que ja no se'n fa gas com que es feia abans.
Mira si era bo aquest gas, que nosaltres venim d'aquest gas.
Vinc d'un gas.
Nosaltres venim tots, tot ve del Big Bang. L'hidrogen es va anar fusionant en heli, d'heli va passar, em sembla que era sodi, bueno, un d'aquests... No, sodi no, això està molt més baix.
Fusió!
Va anar fusionant-se fins que va arribar a carboni, oxigen, etc. I aleshores d'aquí venim nosaltres.
Venim del gas.
Nosaltres som pols estrelles, Albert.
Ai, crec que és el més bonic que m'han dit.
No és meva, és de Carl Sagan, grandíssim divulgador científic.
¿Hacia dónde? Hacia las estrellas.
O massa allà.
És una escena de Titanic.
Bueno, puc parlar de ciència i de ser el Titanic de banda?
Aquest és el meu nivell cultural.
Que per cert es podrien haver sobreviscut els dos si s'haguessin posat els dos damunt de la
taula. Jo també ho penso. No, si no hi ha pel·lícula i no hi ha drama.
Estava calculadíssim, o sigui, podrien haver-ho
sobreviscut. Ho has calculat?
Jo no, però clar. Un científic de la universitat, no me'n recordo.
Fora cotxes.
No, això va ser una pàgina web com Déu mana. Alerta digital. Bueno, continuem. Vale, aquesta galàxia es calcula que és de fa... O sigui, 1.000 milions d'anys després d'aquest estat tan calent de l'univers, és a dir, va ser de les primeres que es van aconseguir juntar. Com se sap que està tan lluny? Per l'efecte Doppler. Aquest efecte Doppler, que sona xino, això passa a la Terra si tu tens una ambulància que està venint...
Xinès.
Digues. Si tu tens una ambulància que està venint, el soroll de la sirena sona més agut quan s'està apropant cap a tu que no pas quan s'està allunyant.
Anem a buscar una sirena per aquí, però amb l'efecte que has fet tu de so, jo crec que ja
és genial. Jo crec que és perfecte, em surt molt bé la sirena de l'ambulància. Una cosa així. Bueno.
Jo sóc més de bajo del mar.
Què és el que passa? Una altra vegada.
Tia, era una sirena.
Uf. Escolta, acabem el programa ja, bueno.
Sí, d'acord, tens una sintonia.
I deixem això aquí ja, no.
Va, digues.
Ho acabo ràpid. Bueno, aquest efecte en comptes d'ones de so a terra, ho hauríem d'acabar, després d'aquest acudit. En comptes d'amb el so, es produeix amb la llum. Les coses que estan molt lluny i encara s'allunyen més ràpid, tiren cap al vermell. I si s'apropen, tira cap al blau. Depenent de lo vermellat que està o lo blavat que està, una cosa, podem determinar lo lluny que estigui.
Vaja.
El problema és que aquestes galàxies que estan tan llunyanes...
Per tant, ja... els pitufos estaven molt a prop.
Uf. Vamos sembrados.
Vinga, va, digues, digues.
Després sóc jo el que fa acudits dolents i la gent se'm fot de mi. Però t'has quedat a gust. Bueno, galàxies tan llunyanes estan tapades per un soroll de fons i pols còsmics que són molt difícils de detectar. Segons els científics hi ha milers de milions d'aquestes, però són tan antigues i llunyanes que ni es veuen. Per acabar, la galàxia s'ha anomenat G09830808.
Mare meva.
I la més lluna de totes és la GNZ11.
Mira,
no tenim prou de
que es busquin un capellà d'aquells de poble que t'hi posa quatre noms al criu i deixem-ho aquí.
Ai, Déu meu. Bueno, fins aquí el programa. Ens veiem la setmana que ve, Albert.
Ens veiem la setmana que ve, Marc. I si Déu vol.
I si no, també. I si els oients es van escoltar, i Déu, tornarem a estar aquí. I si no, pues també estarem.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.